Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El PP retalla distàncies amb el PSOE, tot i que els socialistes guanyarien les eleccions segons l'últim baròmetre del CIS. Vox mantindria la tercera posició, tot i que en reculada, i Esquerra ampliaria la distància amb Junts. L'enquesta coincideix amb la forta tensió política a Espanya per les acusacions de corrupció. Oriol Junqueras es defensa de les crítiques sobre el seu paper l'1 d'octubre i assegura que després del referèndum estava buscant suports internacionals. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha negat que pactés amb el president Illa la continuïtat de càrrecs d'Esquerra al seu govern. El govern activa l'arquitectura del nou finançament singular pactat amb Esquerra, posant en marxa el programa específic amb l'assessorament d'un grup d'experts. La consellera d'Economia posa en valor aquest nou pas i admet per primera vegada que el Congrés dels Republicans pot condicionar l'aprovació dels pressupostos més enllà de finals d'any. La decisió d'Olost de marxar del Lluçanès i reingressar a Osona reobre el debat sobre la viabilitat de la nova comarca, el Lluçanès, creada oficialment fa un any i mig. La consulta d'ahir es va imposar l'opció de reintegrar-se a Osona per un ajustat 52% de vots a favor. Victòria mínima a Moldàvia dels partidaris d'entrar a la Unió Europea en el referèndum celebrat ahir. El sí ha obtingut el 50,28% quan gairebé ha finalitzat el recompte. La presidenta, Maia Sandu, denuncia interferència russa en els comicis, mentre que el Kremlin qüestiona el recompte. Israel bombardeja desenes d'oficines bancàries utilitzades per Hezbollah a Beirut i al sud del Líban. L'exèrcit assegura que vol debilitar l'estructura financera de la milícia pro-iraniana. També continuen els atacs al nord de la Franja de Gaza, on l'exèrcit israelià ha causat més d'un centenar de morts al cap de setmana. Giorgia Meloni reuneix avui el seu govern per aprovar un decret que li permeti evitar el veto judicial a l'enviament de migrants a centres de detenció d'Albània. Ampliarà la xifra de països de retorn considerats segurs per eliminar el marge d'interpretació dels tribunals. Almenys 36 escoles bressol privades de tot Catalunya s'han quedat sense la subvenció de 800 euros per alumnes d'infantil 2, segons avança Catalunya Informació. Les escoles bressol afectades reconeixen que no van fer bé la tramitació i demanen al departament que obri un procés extraordinari perquè les famílies rebin els diners. Els esports.
El Barça afronta a partir d'avui una setmana important que pot servir per calibrar el nivell de l'equip enfrontant-se a dos rivals com són el Bayern de Múnich demà passat a la Champions i el Madrid dissabte a la Lliga. Els blaugrana ho faran a més com a líders en solitari a la Lliga després de la golejada d'ahir davant el Sevilla. El Girona ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà Montilivi l'Slovan de Bratislava a la Champions. Ara hi haurà la roda de premsa de Michel i el central txec Krejci. I el Barça de bàsquet estan pendents de les proves que li fan avui a Nicola Provítola, que ahir es va lesionar davant el Bascón i el primer diagnòstic parlava d'un esquinç als lligaments del genoll dret.
I el temps, cel variable aquesta tarda, gran part del país, la temperatura semblant a la d'ahir o lleugerament més baixa. Demà hi haurà més nuvolades amb ruixats irregulars de tarda en punts de la meitat oest de Catalunya. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia preguntant-nos quina és la viabilitat i el futur d'una comarca com el Lluçanès després del resultat de la consulta que s'ha fet a Olost i que aposta per tornar a ser d'Osona. La decisió dels veïns no és vinculant, però l'Ajuntament diu que farà cas del sentit majoritari de la gent, tot i que realment hem pogut comprovar que estan dividits perquè la diferència entre marxar o quedar-se és només de 48 vots. Ara el govern proposa obrir un període de reflexió i diàleg amb la resta de municipis d'aquesta comarca creada oficialment fa un any i mig amb tota la despesa que suposa un canvi d'aquestes característiques. I ara mateix tot està obert. Us explicarem què hi ha al darrere dels 3.000 ciutadans senegalesos que aquest cap de setmana s'han aplegat al carrer Comerç de Barcelona, al Born, i que han provocat alguns aldarulls. Són persones que es volien renovar el passaport, que tenien caducat i que els van atendre, fins i tot en festiu, en una oficina improvisada amb funcionaris de l'Estat vinguts expressament per intentar minimitzar la situació. Escoltarem el testimoni d'alguns joves migrants que, malgrat haver arribat sols i desemparats a Catalunya, han pogut estudiar, aprendre la llengua i trobar una feina gràcies a tenir recursos. De fet, a les comarques de Girona s'ha registrat un rècord aquest any en el nombre d'arribades d'infants i joves estrangers. Primer dia del servei de bus directe Reus-Barcelona, tan reclamat per ser una alternativa a la falta de trens pel tall ferroviari del túnel de Roda de Barà, doncs resulta que l'ocupació ha estat irrisòria i el viatge, més llarg un dia sense pa, perquè en lloc d'agafar la C32, aquests autobusos, i pagar peatge, clar, aquests busos, que ha coordinat i ha posat la Generalitat, han d'anar per la ja prou saturada AP7, sobretot en hora punta. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La decisió d'Olost de marxar del Lluçanès i tornar a Osona reobre el debat sobre la viabilitat de la nova comarca, creada oficialment fa només un any i mig, ara sobre un període d'incertesa i de gestions llargues i alhora complexes. Els veïns d'Olost i Sant Creu de Juglar van decidir iniciar els tràmits per abandonar el Lluçanès amb un 52% dels vots. De fet, un resultat molt ajustat que ha dividit el poble. Només, com deia, hi ha hagut 48 vots de diferència. Anem amb cap a Olost. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Marta.
I ara què és la pregunta?
Doncs caldrà veure, a veure quins passos es van seguir mica en mica, però la sortida del Lluçanès, el que està clar és que ràpida no serà. Sabem que fins al 2027, que és quan es constitueix el Consell Comarcal, no es poden començar els tràmits per sortir. L'Ajuntament ja ha dit que acata els resultats i que iniciarà converses a seguida amb el govern, però també amb els altres 13 municipis de la comarca natural del Lluçanès, per si cal replantejar un nou projecte. Gil Salvans, alcalde.
Jo crec que en algun moment ens hem de tornar a trobar tots i decidir si el projecte Lluçanès pot ser sencer o de moment que continuï amb els municipis que ho tenen més clar. I jo crec que passa per aquí, per replantejar el projecte.
I què diuen els veïns i la plataforma que ha fet campanya per continuar el Lluçanès?
Doncs mira, comencem, si us sembla bé, pel portaveu de la plataforma, Martí Gorgs, a qui li hem preguntat això sobre el futur del Lluçanès com a comarca.
El Lluçanès com a comarca, evidentment que és viable. Si continuen havent-hi pobles que en marxen, doncs no. Però com si som tots o pràcticament tots, evidentment que és viable, sí.
I al carrer, opinions de tot tipus.
Una mica decebut, perquè els avis i, bueno, els pares i això, potser els hi feia més gràcia ser de Lluçanès que del jovent. No sé què quedarà.
Tinc claríssim que sóc de la comarca del Lluçanès, però de la comarca del Lluçanès no d'una cosa artificial que es va fer en 4 dies... gairebé amb nocturnitat i alevosia.
A mi em sembla bé. Em sembla que que la gent ha votat per alguna cosa.
Democràtic, vull dir, van a votar la gent i, bueno, bé. Jo crec que tant si és per ser d'Osona o de Lluçanès, poca varietat hi haurà.
I per últim, què diuen des del Consorci del Lluçanès?
Doncs mira, el Jordi Bruch, que és el president del Consorci, però també l'alcalde de Prats, la capital, ha vingut a dir que s'ha abandonat el partit abans de jugar-lo i que pel projecte, que Olost surti del Lluçanès, bo no és, i que cal continuar treballant per sumar tots els municipis que formen part de la comarca geogràfica.
No sumen res, això no ajuda ni a la comarca, en aquest cas segurament ni al municipi.
Després de la decisió d'Olost, continuaran doncs el Lluçanès 7 dels 13 municipis que formen part de la comarca natural. Són Prats, Alpens, Lluçà, Oristà, Perafita, Sant Martí d'Albars i Sobremunt. Abans d'Olost, l'últim municipi a despenjar-se del projecte va ser Sant Feliu Sasserra, que va tornar al Bages. Una comarca, doncs, ja veieu, que es va mica en mica aprimant. Caldrà veure què passa d'aquí endavant.
Doncs justament li hem preguntat al govern que, de fet, respecte al resultat d'aquesta consulta, que, com dèiem, no és vinculant, però al mateix temps el rep com una oportunitat per reflexionar sobre el futur del municipi i, de fet, del mateix Lluçanès, Núria Oriol.
Doncs sí, Marta, el secretari de Governs Locals defensa obrir diàleg.
diàleg ara amb Olost i tots els municipis del Lluçanès, aprofitant que el termini del procediment per sortir de la comarca és molt complex i llarg. Els tràmits, perquè sigui així, estan primer en mans de l'Ajuntament, que hauria de moure fitxa, i acabarien en última instància en mans del Parlament en forma d'avantprojecte de llei. Això després d'un jeroglífic de passos administratius. Xavier Amor aposta per posar-hi calma i converses també amb la resta de municipis amb un gran objectiu, com dotar-los dels millors serveis.
També entraria aquesta possibilitat, la possibilitat de, bueno, doncs plantejar-nos tot, no? És a dir, en aquest sentit, sense oblidar l'objectiu central que ha de ser per qualsevol servidor públic, no? Que és el de prestar els millors serveis públics a la ciutadania, doncs hem de veure com ho organitzem, no? I torno a dir, és un camí llarg, un camí que encara doncs, tenim molts mesos per endavant.
El període de reflexió i de diàleg també el considera oportú, tenint en compte la història de la zona. El 2015, 5 pobles van dir no a formar part d'una nova comarca i quan encara no fa ni un any i mig a l'aprovació del Lluçanès, un municipi decideix que en vol sortir. La 1 i 10 minuts, les comarques de Girona registren aquest any un rècord en el nombre d'arribades d'infants i joves migrants que viatgen sols, segons les dades a què ha tingut accés al Catalunya al dia. Les entitats que els acompanyen asseguren que quan se'ls donen recursos hi ha bons resultats en la seva formació. Per tant, anem cap a Girona. Núria Paraire, bon dia.
Bon dia, Marta.
Núria, quines dades tenim?
Doncs mira, els que arriben són sobretot subsaharians, una tendència que també es veu a la resta de Catalunya, en canvi fins ara quan arribaven els majoritàriament eren del Marroc. Girona fins a l'agost ha acollit gairebé 400 infants i joves sols i es calcula que al tancar l'any la xifra superarà el rècord històric del 2018, aleshores van ser 406. Són dades de la DGAIA que ens ha facilitat la Fundació FEPA. Davant les reticències d'alguns municipis gironins per tenir centres de menors, el Mohamed Aitabut de la Fundació Sepaïm respon que se'ls ha d'acollir i que calen recursos per treballar per la convivència.
I crec que per als municipis són reptes. Jo no crec que sigui contra pues, les persones. I si és contra les persones és molt greu perquè estem parlant de nens i nenes. Són servidors públics. Han d'estar a disposició del municipi acollits o per acollir-los. Però clar, hem de parlar de recursos.
Segons les entitats, en anys anteriors eren altres les demarcacions que rebien el gruix d'infants immigrants i també ens diuen que l'arribada de nenes i noies és residual.
Les entitats, Núria, que treballen amb els nens ressalten també la necessitat que l'acompanyament vagi més enllà dels 18 anys. Per què?
Doncs mira, perquè els 18 la seva formació encara no ha acabat, sovint no tenen prous ingressos i no oblidem que han arribat sols i no tenen un entorn familiar que els pugui ajudar. Les entitats gestionen pisos compartits per als nois que fan 18 anys on s'hi poden estar de manera temporal, però no hi ha lloc per a tots. Sentim el Mohamed.
El conjunt d'Espanya està 30 anys. Un jove emancipat, autònom, ara mateix està en 30 anys. Ells estem demanant a 11 de 18. Amb 18 anys ha de ser això, és com 12 anys de diferència.
Déu-n'hi-do. Ara, Núria, ens situem al costat del mar, a Palamós, al Baix Empordà. Allà tu has pogut conèixer en Youssef, que és un dels nois que està en un dels pisos de la Fundació Resilis. Ara té 19 anys, però t'ha explicat que va arribar en pastera al Jazires des del Marroc quan en tenia 14 d'anys.
Jo sóc de la part de l'Atlas. No tenia ni idea del mar ni res. Sóc pagès. I ara doncs, sóc mariner. Passar de pagès a mariner, doncs mira, m'agrada. Sí, sí, la veritat que sí.
Sí, és el Youssef que sentíem. En aquests 5 anys que fa que està aquí, tu ho has dit, va arribar amb 14 i ara en té 19, doncs bé, en aquest temps que està aquí ha après català, s'ha tret l'ESO, un mòdul mitjà de manteniment naval, està estudiant per treure's el títol de patró de pesca polivalent, té el títol de patró d'embarcacions d'esbarjo, treballa en la nàutica de Palamós, al costat del mar, i s'ha tret també el carnet de conduir.
Estic orgullós de mi mateix. A vegades dic, estic trist, però dic, hòstia, un xaval que ha vingut, doncs, del mig del Marroc, que no parlava res, ni català ni castellà, ha estudiat, doncs, ha treballat, té amics d'aquí, s'ha integrat molt bé, tinc la nacionalitat espanyola, estic orgullós de mi mateix.
Quin català més bonic que té, més a més.
Sí, sí.
Gràcies, Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
Els nous busos directes entre Reus i Barcelona que s'estrenaven avui per salvar el tall ferroviari de Roda de Barà doncs han tingut una baixíssima ocupació. A més, el trajecte ha durat més del que dura si ho fas amb tren. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què en diu la plataforma que tant ha lluitat per posar aquests nous busos?
Doncs que cal revisar algunes coses, perquè es podria millorar molt el servei. Hem parlat amb el Pedro Caro, que ha estat l'únic usuari que ha agafat el primer autobús a 6:45 a.m. Era una de les 5 noves expedicions per sentit directes amb la capital catalana. Caro, que també és membre de la plataforma Dignitat a les Vies, creu que la falta d'informació de la Generalitat i també de la mateixa empresa concessionària fan que els usuaris no facin servir els busos i, per exemple, el de les 7 a.m. també hi ha hagut un sol passatger i només dos el de les 10.
A l'estació d'autobusos de Reus no hi havia cap mena d'informació. No està. Vull dir, encara estan els horaris antics penjats. Vam anar dissabte i la galleta només obria dilluns i vendres 4 hores del matí. No sabíem com havíem de comprar els bitllets, no sabíem com es podia pagar, si en efectiu amb targeta.
L'altre problema és la durada del trajecte. Segons Caro, mentre a Tarragona en poc més d'una hora els busos fan la connexió amb Barcelona, perquè passen per la C32, els de Reus utilitzen l'AP7 i allarguen el temps fins a 1 hora i 50 minuts, 20 minuts més del que tardava el trajecte en tren.
Des de les 6 de Tarragona hi han arribat a les 7:15 a plaça Espanya. Nosaltres hem sortit a les 6:15 de Reus i arribem a les 8:06 a Diagonal Maria Cristina. Pues, algú es pot fer perquè no té massa lògica, saps? Que si vols oferir un servei que la gent te'l demani i te'l sol·liciti i Tarragona veus que en 1 hora i pico t'ho fas i aquí, diguem, 2 hores, o el fas atractiu o així no te l'agafarà ningú.
Aquests busos són complementaris als que Renfe va posar la setmana passada per connectar Reus i Sant Vicenç de Calders. Per tot plegat, des de la plataforma Dignitat a les Vies, preveuen demanar que el trajecte d'entrada a Barcelona es faci per la C32, com fa ja la línia de Tarragona, i que es millori la informació per utilitzar més el servei. Recordem que amb la targeta multiviatge surt a 4 euros el trajecte, però, segons els usuaris, si no hi ha millora de temps, tornaran al tren, que és gratuït.
Ara passa un minut d'un 1:45. Mira'm aquesta hora com tenim la circulació i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs compte, perquè si sortiu a la carretera us trobareu una col·lisió múltiple d'un camió, una furgoneta i un turisme a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, i això dificulta la circulació amb una cua quilomètrica a l'AP7 entre l'Ampolla i les Tres Cales en tots dos sentits fins a anar a parar a l'Ametlla de Mar. Per tant, alerta si aneu cap a aquesta zona. D'altra banda, a la C15 hi ha retencions de Vilafranca del Penedès a la Granada, Santim Manresa, per un accident que hi ha hagut fa poca estona, i en canvi tenim bones notícies perquè queden retencions ara més intermitents al cinturó del litoral del Nus de Llobregat a Cornellà, Santí Lleida, afectant encara, això sí, la ronda litoral des de Mercabarna i també el carrer 3 de la Zona Franca, que hi va parar. I això és perquè fins fa no res hi havia una grua treballant per retirar un camió accidentat aquest matí i ocupava dos carrils. I això ha originat aquest embús important, un tap que ha durat tot el matí de sortida de Barcelona, però que ja s'anirà aixugant de mica en mica. També hi ha aturades al que és la C31 a Calafell, sentit sud per obres, o a l'N340 a Vallirana, direcció cap al sud. Aquesta és la situació a aquesta hora.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Tarda de dilluns amb sol i núvols, tendència a aparèixer més nuvolositat, però no passarà d'aquí, és a dir, molt variable el cel i sempre sense pluja. La temperatura avui semblant a la d'ahir, molt suau en conjunt, en alguns sectors la màxima es pot quedar una mica més curta, però amb poques diferències. Serà demà quan baixarà una mica més. Aquest descens també no ens portarà ni massa fresca ni fred, per descomptat, però sí que un parell de graus els perdrem respecte avui. A mesura que avanci el matí, més núvols, la nuvolositat serà molt variable, al migdia localment abundant en alguns sectors, i de cara a la tarda els ruixats, sempre irregulars, podrien ser presents a punts de la meitat oest de Catalunya. Però sempre insistim en aquesta irregularitat.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Entre divendres i diumenge es van aplegar 3.000 persones amb el passaport senegalès caducat per renovar-lo a la seu de la Coordinadora d'Associacions de Senegalesos de Catalunya, al barri del Born de Barcelona. La convocatòria va superar les expectatives del consulat i es van viure escenes de tensió amb aglomeracions que van obligar els Mossos d'Esquadra a desplegar un dispositiu de seguretat. L'associació reclama a les administracions un espai per poder fer aquesta feina, que és renovar el passaport dels ciutadans. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Hi ha hagut queixes dels veïns. Què va passar exactament?
Doncs mira, passa que tenir el passaport vigent és requisit indispensable per mantenir el NIE i des del 2020 només es podia renovar presencialment al Consolat General a Madrid. La convocatòria que es va fer des de Catalunya era a totes les associacions senegaleses de tot el territori i va obligar, va ser una convocatòria que van seguir milers de persones i va desbordar realment el dispositiu que tenien previst. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana doncs van haver de desplegar els antiavalots per contenir les persones que, per exemple, es volien saltar la cua. A més, hi va haver molta gent que es va quedar a dormir a les portes per no perdre la tanta. Omar Diata és secretari de la Coordinadora d'Associacions Senegaleses i explica al Catalunya al Dia que fa 3 anys que no es desplaçava personal de l'ambaixada a renovar els passaports i admet que es van viure moments de tensió.
Vam demanar fer el comunicat per explicar que la gent que té prioritat són aquestes persones que ja tenen cita per anar a Madrid. I també les persones malaltes, dones embarassades o nens i nenes. Però com hi havia moltes persones, la gent no han tingut la paciència i han començat a saltar. Tothom volia entrar per fer perquè ho necessita, perquè la situació és crítica.
És per això que reclama esplais amplis per poder fer aquests tràmits a les administracions.
Si hi ha la possibilitat de facilitar-nos un espai més adequat per poder fer aquest tràmit, perquè a vegades tenim l'oportunitat, a menys de 15 dies o un mes, no podem fer tot el tràmit, que necessitem un espai més adequat, tornem a seure per explicar la situació.
Una petició que hem traslladat a l'alcalde de Barcelona, que avui precisament ha inaugurat unes noves dependències del Centre d'Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats de Barcelona. Per cert, que la fotografia de la persona migrada a Barcelona és el de, ara mateix, un home africà, molts de senegalesos, perquè puja la via Canària, també marroquins, i puja la via Palestina via Egipte. La tendència és que cada vegada arribin més famílies d'aquests orígens. En total, aquest any 2023, aquí a Barcelona es van atendre 19.000 migrants i refugiats.
És un quart i mig de dues. L'Audiència de Girona ha condemnat a 26 anys de presó els autors de l'assalt a casa d'una infermera i podòloga gironina i el seu assassinat al setembre del 2020. A la companya de feina de la víctima i el seu marit els considera autors intel·lectuals dels fets i els condemna a 5 anys de presó. Clara Jordan, la sentència recull el veredicte de culpabilitat del jurat popular.
Un jurat que va concloure que tots quatre es van conxorxar per assaltar la vivenda de la víctima perquè sabien que ella hi tenia molts diners en efectiu. Malgrat que durant la vista oral, la companya de feina va insistir que ella no en sabia res, segons la sentència, ella i el seu marit van idear el pla i es van posar en contacte amb les altres dues persones per tirar-lo endavant. La dona tenia una consulta privada de podologia a casa seva. Van trucar per demanar hora i un cop dins, els dos homes la van retenir per robar-li i com que ella es va negar a donar-los accés a les caixes fortes, la van escanyar fins matar-la. Els dos primers els condemnen per assassinat amb traïdoria, intent de robatori amb violència i detenció il·legal. El matrimoni pels delictes de robatori amb violència i detenció il·legal. A banda, els dos autors del crim hauran de pagar una indemnització de 110.000 euros als familiars de la víctima. Aquesta sentència es pot recórrer.
I l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar avui tres membres de dues bandes llatines rivals, Los Menores, de Terrassa, i Los Tigres, de l'Hospitalet, que, segons les acusacions, es van tirotejar l'aparcament d'una zona comercial als afores de Sabadell, al Vallès Occidental. De resultes dels trets, una dona que estava embarassada va perdre el fill i un dels acusats va acabar a l'UCI. Anem a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebell, explica'ns-ho. Bon dia.
Hola, bon dia. Els tres estan en presó preventiva i els tres són d'origen dominicà. El mòbil del tiroteig sembla que va ser una revenja ordenada pels caps de la banda de Los Menores contra un membre de Los Tigres que va acabar ferit de gravetat. Així ho ha explicat Carmen Gómez, l'advocada d'un dels acusats.
Y entonces al final vienen acusados todos porque todos dispararon en el lugar donde estaba el IKEA cerca de Sabadell, porque había un botellón aquella noche lleno de gente, y resultaron heridas varias personas, entre las cuales había una chica embarazada que perdió el bebé.
Un botellot que té lloc en plena pandèmia, al setembre del 21, i que va acabar amb més d'una desena de trets i quatre ferits, inclòs un acusat, com explica el seu advocat, Juan Franco.
De fet, tampoc està acreditat exactament qui va tocar aquí, perquè van haver-hi tants trets, i el que tenen les víctimes, excepte la noia que va patir lamentablement l'avortament, que sí que és clar que va ser per una bala de 9 mil·límetres, que no és la pistola que portava el meu client, perquè el meu client portava una pistola de 6,35 mil·límetres, però les altres dues persones que van resultar ferides van ser amb parts de projectils, no projectils sencers, i no s'ha pogut saber quina era l'arma d'origen.
A cadascun dels tres acusats els demanen 38 anys de presó perquè se'ls fa responsables dels mateixos delictes. No es descarta que puguin arribar a un acord i reduir així una petició de pena tan elevada.
Des d'avui, el tramvia de Glòries a Verdaguer ja circula com si estigués operatiu, però això sí, sense passatgers. És l'última fase de proves per poder inaugurar aquest nou tram el 9 de novembre, tal com vam avançar aquí, i avui han anunciat les administracions. Joan Garcia, i s'ha concretat més quan arribarà a Francesc Macià per connectar amb el tram baix?
Bon dia, Marta. Doncs el calendari està supeditat a l'aprovació dels pressupostos municipals i de la Generalitat, i si n'hi ha, hi hauria 40 mesos d'obres a partir de llavors, perquè no només és traçar el tramvia, també és fer la transformació urbanística i perllongar el col·lector. El projecte constructiu estarà acabat aquest final d'any i el que ve es licitarien les obres. La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, parla de voluntat compartida.
No se'ns escapa que el pressupost per fer aquesta última fase és un pressupost que s'ha de tancar a nivell d'autoritat del transport metropolità, per tant, de totes les administracions, però sí que és cert que hi ha ple convenciment de totes les administracions a tirar endavant i, per tant, des d'aquest punt de vista, la voluntat hi és.
I des del govern de la Generalitat, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ha remarcat l'aposta del govern pel tramvia no només a Barcelona i també altres fórmules per propiciar la sostenibilitat dels corredors.
Tramvia de la Diagonal, tramvia al Trencamp i també estem estudiant altres sistemes tramviaires, però que segurament en una primera fase el que nos impulsarem serà la construcció de carrils busos dedicats, bé arracats, com s'ha fet entre Cornellà i Castelldefels, carrils per als autobusos, amb carril bicicleta, amb circulació pels peatons.
I des d'avui, Joan, hi ha canvis a les línies del tram Besòs.
Sí, la T4 des de la estació de Sant Adrià acaba aquests dies el seu recorregut a Glòries i quan comenci l'ampliació és la que arribarà a Verdaguer. La T5 des del Gorg i la T6 també des de la estació de Sant Adrià allarguen el seu recorregut per la Meridiana fins a Ciutadella Vila Olímpica. Avui ja els veiem circular com si estiguessin en servei. Recordem que aquest nou tram es recorrerà en 7 minuts i la previsió és que tingui 24.000 usuaris al dia.
Malestar entre els pagesos del sud del Segrià que tenen des de divendres les finques negades d'aigua per la crescuda del riu Cinca. Exigeixen solucions a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té previst obrir un nou curs del riu per minimitzar els danys als camps de fruiters. Per a Joan Álvarez Lleida, no és el primer cop que s'inunden aquestes finques i temen que torni a passar aviat.
Exacte. A finals de març, l'augment del cabal del Cinca va provocar el trencament d'un mur de contenció que va inundar unes 40 hectàrees de Massalcoreig. Ara la situació s'ha repetit sense que, des de llavors, la Txell hagi fet cap tipus d'intervenció, segons denuncien els pagesos afectats. El Ramon Soilo n'és un.
Pues mos sentim indefensos, perquè aquí ningú ha fet res pel mur de contenció del Cinca i ara fa 4 o 5 dies que tenim aigua als arbres, que bueno és. D'aquí 400 dies, si torna a ploure el Pirineu, pues, tornarà a baixar molta aigua i tornarem a estar igual.
També denuncia la situació el representant dels regants del Sot del Cinca, Francisco Vallés, que a més assegura que no se'n fa cap tipus de manteniment amb la neteja de la llera del riu.
En un any, dos vegades. Qui sap si n'hi haurà una tercera. Aparentment sembla que hi ha un canvi de temps i venen pluges, no? I clar, realment estan nerviosos i amb raó, perquè és que ja no és una reivindicació d'aquest any, és una reivindicació històrica. Durant, no sé si són 10 o 15 anys, hi ha hagut zero manteniment. No s'hi ha fet res, llavors ara ho estem parlant.
I què en diu des de la la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre?
Doncs que la reconstrucció del mur que es va trencar al març és responsabilitat dels regants, tot i que la Txell els pot ajudar, i que l'organisme de Conca té previst obrir un nou curs del riu per evitar la inundació de finques. Tot i això, per actuar-hi diuen cal que baixi el nivell de l'aigua i que el terreny no estigui humit.
I avui ha començat la construcció de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Barcelona al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Les obres duraran més de 2 anys i costaran 20 milions d'euros. Des de l'any 88, la comissaria de la policia local en aquest districte està situada a la finca de Can Ponsic, a l'Avinguda Foix, on comparteix espai amb una escola municipal de música. La nova unitat territorial es construeix a la mateixa avinguda, però això sí, a tocar de la Ronda de Dalt i de la Rotonda de Can Caralleu. La nova seu policial a Sarrià-Sant Gervasi serà un edifici integrat a l'entorn que acollirà els 140 agents que actualment estan destinats al districte, a més dels que hi arribin de les noves promocions previstes de la Guàrdia Urbana. Amb un, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A Catalunya, el nombre d'habitatges amb espais compartits s'ha multiplicat per 25 en 8 anys. Són dades d'una fundació que promou aquest model de cohabitatge cooperatiu, es diuen Dinamo, una modalitat que va a l'alça, aquesta del cohabitatge, com a alternativa als elevats preus dels pisos, ja siguin de compra o de lloguer. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta.
Primer de tot, situem-nos. En què consisteix aquest tipus d'habitatge?
Doncs tècnicament es diu habitatge cooperatiu en cessió d'ús. No és ni de compra ni de lloguer. Consisteix a formar part d'una cooperativa on el fil conductor és l'habitatge. Ho explica Glòria Rubio, de Dinamo Fundació.
És un model d'accés que garanteix una certa estabilitat, no? Perquè el que es fa és que les sòcies tindran un dret d'ús indefinit sobre els habitatges. El que es garanteix és que les persones podran viure en aquest projecte fins que ho desitgin.
Majoritàriament, ara mateix és obra nova, però també hi ha projectes d'aquest model en edificis rehabilitats, com la Titaranya a Valls o Cal Blanchard a Berga.
I si parlem de preus?
Els cooperativistes fan una aportació social inicial, generalment d'un 20% del cost total de la promoció, i després paguen la quota de soci mensual, que pot anar dels 500 als 900 euros, en funció de si és terreny públic o privat. Però més enllà del preu, és un estil de vida, segons Sandra Girbés, sòcia de la cooperativa La Borda, al barri de la Bordeta de Barcelona.
L'edifici, com està constituït en ell mateix, ja genera aquells espais de trobada, no? Tenim la cuina comunitària, tenim una sala polivalent, tenim 2 terrats comunitaris. Per exemple, la cuina comunitària, cada dimecres, tenim un sopar comunitari que també preparem per grups de treball.
Els primers blocs cooperatius són del 2016, quan es van engegar 4 projectes amb una 40 d'habitatges, i ara ja arriben a 1 miler. Ahir es va inaugurar a Barcelona un nou edifici d'habitatges cooperatiu que ha recuperat sòl privat per convertir-lo en sòl comunitari. L'ha impulsat la cooperativa La Morada, finançada per les aportacions d'una 90 de socis, un crèdit d'una entitat de finançament ètic i ajudes de les administracions. I és que la ciutat de Barcelona aposta per aquest model, molt estès al nord d'Europa i a l'Uruguai. Fa 3 anys l'Ajuntament es va comprometre a tenir 1.000 habitatges d'aquest tipus i ja han activat 700. El comissionat d'habitatge, Ramon Riera, vol que aquesta tendència guanyi pes.
Aquest és l'objectiu últim d'aquest model d'habitatge a nivell macro, guanyar sòl al lliure mercat en favor d'un model molt més convivencial, molt més humà.
Actualment a Catalunya hi ha més de 60 projectes d'habitatge cooperatiu en fase de promoció o ja construïts.
El 99% dels pisos de lloguer ofertats a Barcelona i al conjunt de Catalunya quedarien fora del bo de lloguer jove, que és l'ajuda anunciada pel govern espanyol per ajudar a pagar la renda. Segons el portal immobiliari Fotocasa, només un de cada 100 pisos anunciats s'ajusta als preus màxims que s'estableixen com a condició, Jordi Canal.
El bo de lloguer jove, que ja va tenir una primera convocatòria fa 2 anys, és una ajuda mensual de 250 euros per inquilins de 35 anys, com a molt. Per rebre-la, han de complir alguns requisits, com tenir uns ingressos que no superin els 21.600 euros anuals, o que el preu del lloguer no excedeixi els 600 euros per norma general, o en alguns casos, com el de l'àrea metropolitana de Barcelona, els 900 euros. I són aquests llindars els que Fotocasa assegura que la gran majoria dels pisos que s'anuncien no compleixen, perquè 9 de cada 10 els superen, tant al conjunt de Catalunya com en el cas concret de Barcelona ciutat. La situació també és similar a Girona capital, mentre que a Tarragona i a Lleida sí que hi ha més oferta de pisos dins el seu límit entre un 9 i un 10%.
I ara ens situem al Carràs, al Segrià. Allà fa molts anys que la Casa Balmanya, que va ser residència ocasional del president Francesc Macià, espera una reforma urgent perquè es troba en molt mal estat. Fa 10 mesos, ho vam explicar aquí, es va signar un acord entre administracions per poder-hi actuar. Però el primer pas, la compra de l'immoble, doncs 10 mesos després, encara està encallada perquè el propietari actual en demana un preu considerat inassumible. Lleida, Estela Bussoms, de quines xifres estaríem parlant?
Hola, Marta, bon dia. Doncs la compra l'ha de fer l'Ajuntament del Carràs i l'alcalde Gerard Companys ens diu que la propietat ha disparat el preu fins als 250.000 euros quan l'acord que es va signar el 22 de desembre passat era pagar-ne 120.000. Estem parlant de més del doble i el consistori no està disposat a pagar-ho. Són declaracions a Catalunya Informació.
Nosaltres el que volem és mantindre-la, però tampoc pagar qualsevol preu per lo que és la casa, que està en un estat lamentable.
L'última opció és recórrer a l'expropiació, però l'alcalde de moment n'és reticent.
El tema de l'expropiació no està sobre la taula, no és una cosa que s'hagi descartat, però és veritat que és un tema lent, que no és d'un dia per l'altre. O sigui, nosaltres creiem que pot tardar fins a 3 anys en poder tindre la casa si es fa per aquest procediment, i creiem que la millor forma és arribar a un acord i poder tancar el tema abans i poder fer que doncs, la casa no es malmeti més i la puguem doncs, restaurar.
En canvi, també hi ha veus, Estela, que reclamen que el procés d'expropiació comenci el més aviat possible.
Sí, n'hem parlat amb Ferran Dalmau, que és portaveu de la plataforma Salvem Cal Macià, un conjunt d'entitats i particulars que fa anys que reclamen la recuperació i dignificació de l'espai, i així li plantejaran demà a la nova consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una reunió telemàtica.
Tenim decidit que farem la reactivació una mica de les mobilitzacions i que doncs, el tema de l'expropiació serà l'eix central sobre el que bascularà tot, perquè és que no hi veiem altra sortida. I com que ens fa la impressió doncs, que les administracions estan una mica marejant la perdiu i no s'atreveixen a començar-lo, doncs aquesta serà l'exigència que ficarem damunt de la taula nosaltres.
Al maig, Cultura va iniciar els tràmits per declarar la Casa Vallmanya bé cultural d'interès nacional i, de moment, des del departament asseguren que donaran tot el suport a l'Ajuntament del Carràs perquè es pugui desencallar la compra de l'immoble.
El conjunt monumental de Tarracó estrenarà a principis de l'any que ve les millores que s'estan fent en un dels espais més importants, com és el complex del Circ i la Torre del Pretori. En els últims mesos s'ha treballat per restaurar i millorar l'accessibilitat en aquests indrets. Clara Chavarría Domingo, què s'hi està fent?
Hola, Marta. Doncs pel que fa a la Torre del Pretori, es treballa en un dels espais més emblemàtics, com és la volta del sarcòfag d'Hipòlit, que fa 2 anys que està tancada. A més dels accessos al mateix pretori i al circ, en aquest últim s'està millorant l'accessibilitat i renovant la il·luminació, sobretot en espais com la volta llarga. De tot plegat, n'ha parlat el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García.
El conjunt de circ pretori era un dels elements que segurament li feia més falta aquesta renovació. És veritat que són coses com la il·luminació, però sens dubte les façanes ha estat un canvi substancial al monument, però és evident que el pretori necessitava d'una renovació exterior i interior, i això és el que estem fent ara.
Pel que fa a la volta del sarcòfag, s'han trobat algunes sorpreses en l'estructura i els murs d'aquest espai que no estaven documentades i que, segons els experts, demostren les constants transformacions i usos que s'han fet de la torre al llarg de 2.000 anys. El director de les obres de restauració de la volta, Jordi Portalianyo, s'ha referit a un dels elements que ha aparegut.
És una cicatriu que no teníem repertoriada. És una de les sorpreses que apareixen al llarg del procés d'obra. Per més que s'investigui històricament, materialment, els edificis històrics sempre tenen els seus petits secrets, les seves petites sorpreses. És un tram a la volta sorprenent que estava molt ben amagat.
Es preveu que amb aquestes 3 obres que ara hi ha en marxa, sumades a l'anterior restauració de les façanes del pretori, culmini la intervenció en aquest conjunt en què s'ha invertit 1.500.000 euros aproximadament procedents de fons municipals i de la Generalitat.
2:15 de 2, almenys 36 escoles bressol privades de tot Catalunya s'han quedat sense la subvenció de 800 euros per als alumnes d'infantil 2, segons avança Catalunya Informació. Les escoles bressol afectades reconeixen que no van fer bé la tramitació, però denuncien que el Departament d'Educació no les va informar del procés ni en va fer el seguiment. Demanen ara que s'obri un procés extraordinari per poder resoldre-ho, Sara Canyeter.
Sí, entre les afectades hi ha 4 de les 5 escoles bressol privades de Rubí. Aquest és el segon any que es dona aquesta subvenció i expliquen que, a diferència del primer any al curs passat, ni la Inspecció Educativa ni el Departament les van informar sobre com i quan podien demanar l'ajuda. Ariadna Niubó és la portaveu de les escoles bressol afectades de Rubí.
El problema principal que nosaltres ens hem trobat és que no hem tingut cap informació per part del Departament. L'única informació que hem tingut és entrar els nens al registre oficial d'alumnes, i així ho hem fet i ens ho han anat demanant diverses vegades al curs, ens hem anat assegurant que estigués i donàvem doncs, per suposat que els nens rebrien la subvenció.
Demanen una solució a l'administració perquè la prioritat, diuen, és que les famílies puguin cobrar aquests diners. Expliquen que són empreses petites i que no poden assumir més tasques administratives.
El problema principal que nosaltres ens hem trobat és que no hem tingut cap informació per part del departament. L'única informació que hem tingut és entrar els nens al registre oficial d'alumnes i així ho hem fet i ens ho han anat demanant diverses vegades al curs, ens hem anat assegurant que estigués i donàvem doncs, per suposat que els nens rebrien la subvenció.
Les famílies calculen que hi ha com a mínim 550 famílies afectades que ara els reclamen aquests 800 euros per infants i algunes fins i tot han portat les escoles als tribunals. Educació respon que es posa a treballar per buscar una solució a aquesta problemàtica.
Es busquen voluntaris per fer de mentors d'adolescents del Pallars Jussà. Es tracta d'un programa de mentoria en què es fan trobades informals per tal que els alumnes de tercer i quart d'ESO dels centres de secundària de Tremp no deixin els estudis. Anem doncs cap al Pallars Jussà. Pau Rovira, a qui va dirigir aquesta iniciativa?
Hola, bon dia. Doncs aquesta crida, feta per l'Associació Reintegra i la Fundació Bofill, va dirigida a persones adultes disposades a ser referents per a joves en trobades setmanals per conversar, per fer alguna de les activitats, sortides o visites proposades, totes gratuïtes. L'objectiu és acompanyar-los en aquest procés d'informació, reflexió i presa de decisions perquè continuïn estudiant més enllà de la secundària obligatòria, tal com ens ha explicat l'Andrea Fernández, tècnica d'orientació sociolaboral a Reintegra.
Treballem el tema de l'autoconeixement, no? Al final és la base i la motivació i el més important, no? Si no ens coneixem a nosaltres, no sabem el que volem, no? I després, per altra part, la idea és que generi un vincle amb les persones voluntàries i els mentorats, que, bueno, que sigui un espai segur, un espai de confiança, que puguin compartir aquests malestars o necessitats que tinguin que igual des de casa o des de l'institut mateix no s'estiguin detectant.
Les persones voluntàries mentores, a qui s'assignarà un adolescent en funció del seu perfil i disponibilitat, rebran formació, materials pedagògics de suport i tindran un acompanyament professional durant tot el procés, que durarà fins a final de curs.
A Pau, aquesta iniciativa ja s'ha fet a Balaguer i ha donat resultats molt positius, oi?
Doncs sí, la majoria d'alumnes van continuar els estudis i tots asseguren que va ser una molt bona experiència. Natàlia Márquez, tècnica d'orientació laboral.
A Balaguer també tenien índexs alts d'abandonament escolar i ho van trobar com una eina, com un revolució per fer la tasca de prevenció i bueno, s'hi van sumar al final tots els centres, ho van organitzar també a través del Pla Educatiu d'Entorn, que per desgràcia doncs, aquí encara no en tenim, i bueno, van poder arribar a fer entre 8 i 10 parelles, les quals totes han funcionat molt bé, algunes han seguit en etapa encara de secundària i algunes els estan acompanyant en l'etapa de postobligatòria. Llavors, bueno, com que va funcionar molt bé, hem decidit continuar-ho aquí.
L'abandonament escolar prematur afecta pràcticament el 15% de l'alumnat català i comporta menys oportunitats formatives, laborals i de desenvolupament personal i econòmic. Aquest suport vol contribuir a una bona orientació educativa entre els 14 i els 18 anys.
I ara marxem a la Garrotxa, on dos pobles, Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles, estan farts dels continus talls de llum i l'impacte que això té tant en el dia a dia dels veïns com en els negocis que hi ha en aquests nuclis rurals. Reclamen inversions i, sobretot, més manteniment de la xarxa per part de la companyia Endesa. Félix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ara mateix com estan?
Doncs ara podríem dir que bé, avui tenen llum, toquem fusta, però tot just dissabte van estar 5 hores sense llum al nucli de Cogolls Nord, a les Planes d'Hostoles. L'alcalde Marc Puig ha presentat una queixa formal per una situació que els crea molt neguit.
Malauradament molt recurrent ja amb el que portem d'any i sobretot en aquest últim mes, on pràcticament dia sí dia també tenim talls o microtalls de llum aquí al municipi. Jo el dissabte vaig parlar amb el delegat del govern aquí a Girona, em va comentar que organitzaria una reunió amb el delegat d'Endesa aquí a les comarques de Girona i paral·lelament també vaig fer una queixa formal al Departament d'Energia.
Per l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, la responsabilitat és clara.
Tenim un problema greu de manteniment i de falta d'inversions que en aquest cas no porta a terme la companyia Endesa. Vull dir, hem tingut uns talls la setmana passada, uns talls de més de 12 hores, i talls, microtalls durant el dijous i vendres de la setmana passada. Tenim moltes avaries que ja són molt sovint, molt recurrents.
A Sant Feliu de Pallerols va ser dimecres en concret quan van estar aquestes 12 hores sense servei i dijous i divendres també van haver-hi microtalls tant al nucli urbà com als pobles de Sant Iscle de Colltort i a Sant Miquel de Pineda.
La tala d'arbres morts al paratge natural de Poblet, a la Conca de Barberà, pot disparar tensió a la producció de rovellons a la zona. Un estudi del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya demostra que l'eliminació d'un cert nombre d'arbres arriba a multiplicar per 5 l'aparició de bolets. En Ricard Boigas, què causa aquesta reacció?
Doncs mira, he parlat amb l'investigador especialista en micologia del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez, i ens ha dit que això està causat perquè els bolets tenen menys competència per absorbir l'aigua. L'estudi fet al paratge de Poblet, a més, precisament a Poblet, conclou que la tala d'entre el 25 i el 60% d'arbres d'una àrea boscosa multiplica per 5 la proliferació de bolets com a mínim durant els dos primers anys. Després va baixant. Tenint en compte que Acció Climàtica ha retirat 45 hectàrees de pins morts per la sequera per reduir el risc d'incendi al paratge natural de Poblet, tot fa pensar que la producció de bolets creixerà a la zona. El problema, segons Martínez, és que l'efecte només durarà un any.
Sí que és cierto que quizás este primer año, tras las cortas, haya una fructificación importante de determinadas especies, pero lo que está claro es que los hongos necesitan de los huéspedes, de los árboles, para poder sobrevivir. Y si no tenemos pinos, pues no tendremos ciertas especies de especies de hongos, ¿no? Como puede ser el rovellón.
Les condicions de la tala d'arbres fan que l'espècie de bolet que més proliferi sigui el rovelló.
Son especies que necesitan espacios abiertos un poco, o sea, masas jóvenes, entre comillas, masas en las que hay como mucha circulación de nutrientes entre lo que es el árbol y las raíces, ¿no? Y entonces hace que si nosotros cortamos el bosque no estamos rejuveneciéndolo, pero realmente estamos activándolo otra vez.
Bé, després de 5 anys de campanyes molt dolentes, Martínez pronostica que Catalunya tindrà en guany una campanya que pot arribar als 60 o 70 quilos de bolets per hectàrea. Això és una xifra superior a la mitjana d'un any normal que se situa al voltant dels 50 quilos. Això sí, perquè es compleixi el pronòstic haurà de seguir plovent com ho ha fet fins ara.
Els pagesos del Pla de Balàs de Santa Susanna, al Maresme, demanen ajuda al Parlament per aturar les obres de l'Ajuntament que afecten terreny agrícola protegit. Diputats del PSC, Esquerra, la CUP i Junts s'han compromès avui a portar el debat a la cambra. Marta Vallès, com ha anat aquesta sessió de treball sobre el terreny?
Sí, enmig de les terres de cultiu i al costat de les màquines de les obres. Els diputats del PSC, Esquerra, Junts i la CUP han escoltat els arguments dels afectats per les obres que es fan aquí al Pla de Balàs, un terreny agrícola protegit, a primera línia de mar al costat de la via del tren. Josep Maria Baqués, de la Unió de Pagesos.
Aquí hi havia un vial de 7-8 metres pagat pels pagesos, que els pagesos en tenien més que suficient per anar amb tractor, amb camió, per entrar i sortir de les finques. Està doblant aquest espai perquè la gent vagi de la zona turística a una marina seca a l'altre costat de la platja. Això és un primer pas per anar gratant espai. Territori barat. L'objectiu d'aquest ajuntament és turístic, per afavorir i ajudar els hotelers a allargar la campanya hotelera. Ha anat a Estats Units a parlar amb escoles de futbol perquè vinguin aquí a instal·lar escoles de futbol.
L'Ajuntament necessita accelerar les obres perquè tenen finançament dels fons Next Generation. Una part dels propietaris han firmat amb l'Ajuntament de Santa Susanna convenis de cessió, però els amos d'altres finques s'hi neguen i apunten que això serà la fi del Pla de Balàs com a espai agrícola. Els pagesos també han expressat les seves queixes davant els parlamentaris.
Jo vull avui fer la façana nova casa i fins que no tinc els permisos de l'Ajuntament, de la Generalitat, no puc començar. I si començo, ve l'arquitecte municipal amb els pares. Resulta que aquí han començat una obra sense els permisos, perquè ja es veu, i aquí no passa res. Qui ha de dir en aquest senyor pari les obres fins que no tingui tots els permisos? No ho entenem. Portem un mes aquí. 24 hores sobre 24 hores.
Els diputats s'han compromès a portar la qüestió a debat a la cambra. Dani Cornellà, representant de la CUP a la Comissió d'Agricultura.
S'han tirat aquestes obres endavant sense tots els permisos necessaris, si no, no s'entendria que portem un mes aquí la pagesia mobilitzada defensant aquests espais agrícoles. És increïble que en uns moments com estem facin vials com aquests per ús agrícola i realment el converteixen en una carretera, per maquillar-ho de color verd i posen un carril bici i així ja obtenen fons europeus.
L'Ajuntament de Santa Susanna considera que tots els papers estan en situació correcta i segueix endavant amb les obres.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Què és la verdad?
Andrés Lima i Pepón Nieto presenten La comèdia de los errores, una obra de Shakespeare que aterra al Teatre Goya de Barcelona dimarts i s'hi estarà fins al 3 de novembre, Marta Vives.
És la història de dues parelles de bessons, amo i criat, que a més tenen el mateix nom, tot i que uns són de Siracusa i els altres d'Efes. Andrés Lima reivindica la farsa com a gènere.
recupera muchas de las cosas que tenía la comedia italiana, la comedia del arte incluso, que es la farsa es un terreno donde cada vez nos movemos menos dentro del teatro y, sin embargo, que estos seis actores manejan como malabaristas, ¿no? Hay que ser muy buen actor y muy malabarista del teatro para poder hacer esta función.
I aquí comença l'ambigüitat en aquesta comèdia on en l'error hi ha la salvació. Pepo Nieto descriu l'obra com una autèntica festa.
Y celebrar el error, celebrar la posibilidad de equivocarnos, de no ser perfectos y de cometer los errores y darnos la posibilidad de reírnos de nosotros mismos y de disfrutar en el escenario.
Adaptada per Albert Boronat i amb un repartiment protagonitzat per sis actors, és un homenatge al teatre i, sobretot, a Shakespeare. Ho ha explicat Boronat.
Hay mucha intervención en el texto. Hay mucho texto que hemos puesto nosotros. Hay mucha intervención que ha habido que hacer sin dejar de lado jamás la palabra de Shakespeare que encuentras solo debajo de cuadra piedrecita pequeña. Pasas una vez, no te das cuenta y cuando vuelves sobre él, de repente ahí aparece una reflexión que tú jamás sospechabas porque te has quedado viendo el Lear, el Macbeth, pero que en la comedia de los errores de repente está trufada de perlas, ¿no?
El muntatge es va estrenar al Festival de Mérida el 2023 i porta ja 150 funcions. Ara el torn és a Barcelona.
Doncs aquesta cançó que ara sona, una cançó popular en aranès, feia gairebé un segle que no s'interpretava. Si la podem tornar a sentir és gràcies a un projecte que pretén recuperar de l'oblit el repertori popular de la Vall d'Aran i posar-lo a disposició de noves generacions de músics. Qui el lidera aquest projecte, Sofia Cabanes?
Bon dia, Marta. Doncs es tracta del músic aranès Toño Cuito i la musicòloga Maica Casalí. Tots dos van iniciar ara fa 6 anys este projecte i després de 180 hores d'enregistraments han començat a presentar els fruits d'un treball que, com relata Cuito, ha permès rescatar de l'oblit part de la memòria popular de la Vall d'Aran.
Heu entrapat cançons que parlen des de l'Auegi, de l'any 49, en aval de Toran. Per tant, eren reflexes de situacions concretes que impactaren en son moment a la societat.
Cuito i Casalí ja han presentat els enregistraments de 5 temes on també trobem esta cançó que porta per nom Vidales. Com destaca Maica Casalí, la voluntat del projecte és retornar a la Vall d'Aran tot un llegat de música popular perquè pugui ser reinterpretada per les noves fornades de músics.
Atau que hi havia aquest besuny per part nostra de com a un retorn, no? Aquestes en concret són cançons que hi hagi 100 anys que no se cantaven així o en aval. Per tant, et sentit comú de qualsevol que investigui i que s'estimi el loc que investiga, pues, retornar-les i que se puguin entendre. La intenció era tornar-les el més semblant a com s'ho haguessin entenut.
El treball de Toño Cuito i Maica Casalí encara no ha acabat. El seu objectiu és poder presentar un compendi amb lletres, partitures i enregistraments.
I les jotes o les rondalles formen part de la cultura catalana, tot i que sovint el gran públic les desconeix. Doncs bé, reivindicar el seu llegat històric, que és el que fan entitats com la Brenca Espai de So, que aquests dies porta les arrels culturals catalanes als Estats Units i a Mèxic. Anem cap a Tortosa. Jordi Barranca.
Bon dia, Marta. Sí, un llegat històric que volen posar en valor. Per fer-ho, s'han desplaçat a Amèrica per participar en les segones jornades de patrimoni endomusical català, valencià, aragonès i balear. Lluís Flores és el president d'Espai de So i membre també de la Rondalla dels Ports.
És la primera, poder difondre gèneres com la cota, el fandango, les seguidilles, instruments com la guitarra, el guitarró, el tiple, cançons com les albades o cançons de pandero, que formen part del llegat de Catalunya i que podem retrobar en diferents modalitats en el continent americà.
De fet, aquesta matinada han estat a San Francisco i també passaran per Los Angeles, Veracruz o Ciutat de Mèxic. Reivindicar el patrimoni passa també per elements com la rondalla.
Restaurar el que era una formació catalana tan tradicional com la rondalla, el que hem tret des de fa uns anys és a relluir tota aquesta riquesa. I segona és mirar de traslladar-lo i exportar-lo com altres cultures del món fan. Si algun dia entra dins de l'imaginari col·lectiu català com han entrat els castellers o la rumba o el garrotín, benvinguda siga.
També participaran en l'homenatge a dos exiliats de durant la Guerra Civil, entre els quals hi ha el polític, escriptor i historiador tortosí Joan Cid i Molet, que va ser regidor a la capital abrenca durant la Segona República.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça afronta a partir d'avui una setmana important que pot servir per calibrar el nivell real de l'equip que entrena Hansi Flick, enfrontant-se a dos rivals de pes, com són el Bayern de Munic, demà passat a la Champions, i el Madrid dissabte al Bernabéu, a la Lliga 1 del Serra. Bon dia.
Bon dia, bona hora. Els blaugranes hi arriben com a líders en solitari de primera i reforçats per la clara victòria per 5-1 davant el Sevilla aconseguida ahir a Montjuïc. Un partit on Lewandowski i Pablo Torre, que van marcar per partida doble, o Pedri, que també va fer un gol, van ser protagonistes. Però, sens dubte, el més destacat de tots va ser el migcampista Gavi, que ahir va tornar a jugar uns minuts després de més d'11 mesos de baixa per culpa d'una greu lesió al genoll.
Muy feliz por volver con el equipo después de tanto tiempo. La verdad es que llevo soñando con este momento muchos meses y les estoy agradecido a todos porque la verdad que me lo han hecho mucho más fácil.
Hansi Flick també va destacar la tornada de Gavi als terrenys de joc després de tant de temps.
Avui aquest era el seu objectiu, poder estar a la banqueta contra el Sevilla i, si era possible, jugar 5 minuts, era el seu somni. I doncs s'ha convertit en realitat. Ha pogut jugar, estem molt contents, vosaltres ho esteu també, els aficionats també, el club i tots els jugadors. Heu pogut veure com ho celebraven.
Abans del clàssic de dissabte, però, com dèiem, els blaugranes seran de concentrar en el partit de Champions de dimecres davant el Bayern de Múnich a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El Madrid, el rival de dissabte, per la seva banda, també té partit de Champions aquesta setmana, però serà demà. Rebrà el Bernabéu al Borussia de Dortmund.
Més a punts de futbol que passen principalment per la Lliga i la Copa.
Per una banda, ja s'han fet oficials els horaris de la 14a jornada de Lliga. El Girona espanyol es jugarà el dissabte 23 de novembre, a 6:45. I el mateix dia, més tard, a les 9, a Balaïdos, Celta-Barça. D'altra banda, avui s'han posat a la venda les entrades per socis del club i membres de la Fundació del partit de Copa Vic-Atlètic de Madrid del pròxim 31 d'octubre. I a partir de dijous es posaran a la venda la resta d'entrades per als aficionats en general. Finalment, s'instal·larà una graderia suplementària i l'aforament del camp del Vic serà de més de 6.000 persones, el doble de la capacitat habitual. I un darrer punt més relacionat amb el futbol, avui s'ha fet a la seu de la Federació Neerlandesa el funeral en memòria de l'exjugador del Barça, Johan Neeskens, mort el 6 d'octubre a Algèria, el vicepresident esportiu del Barça, Rafa Juste, i el president de l'agrupació de jugadors, Juan Manuel Asensi, han representat la delegació blaugrana en aquest acte.
I en bàsquet, volia dir, el Barça està pendents de les proves que es fan aquest matí aquí?
A Nicola Provitola, que ahir es va lesionar en el partit de la Lliga CB que els blaugrana van perdre davant el Bascònia. El primer diagnòstic parlava d'un esquinç als lligaments del genoll dret. El tècnic del Barça, Joan Peñarroya, confia que al final no es tracti de cap lesió important.
Hem esperat demà, però segurament, a molta diferència, la pitjor notícia d'avui no serà la derrota del partit. És el que hi ha. Anem aviam si tenim sort, si demà la lesió és més lleu del que a priori pensem.
El pròxim partit del Barça de bàsquet no és fins divendres que ve al Palau Blaugrana davant l'ASVEL Villarban de l'Eurolliga.
En motor, la pilot de Gironella, Sara Sánchez, va tancar ahir la seva participació al Mundial Femení amb un bon balanç de 2 victòries i 7 podis més en les 12 curses d'aquesta primera temporada.
Amb aquesta actuació, Sara Sánchez es podrà penjar la medalla de bronze d'aquest primer Mundial Femení de motociclisme.
Objectius complerts aquest any, o sigui que estic molt contenta, la veritat. Sincerament, sí, de fet, a principi d'any l'objectiu que teníem era no baixar-nos del podi en cap cursa i no ho hem fet, a excepció de la cursa que vaig estar de les que he caigut i la penalització de Testoril, o sigui que molt bé, la veritat.
Ahir Sara Sánchez va tancar aquest Mundial amb una victòria a Jerez, sortint des de la pole position el mateix dia que la murciana Ana Carrasco es proclamava campiona. La pilot de Gironella repetirà l'any que ve el Mundial Femení.
D'altra banda, sense deixar el motor, en enduro, el pilot de Súria, Josep García, tanca un any inoblidable.
I ho fa després dels títols d'Enduro GP i Enduro 1. Aquest cap de setmana a Galícia, el de Súria, ha guanyat per quarta vegada consecutiva la competició absoluta dels 6 dies internacionals. García ha tingut en el britànic Steve Colcom el seu màxim rival en unes especials trencades per la pluja intensa.
Podríem dir que hem tancat un any perfecte. Campió del món Enduro GP, Enduro 1, campió Scratch dels 6 dies, em fa una fatalitat una altra vegada. Una setmana inolvidable, però molt difícil i això encara et dona més valor i més alegria quan acabes i més si fas d'aquesta manera.
Com a membre del Comitat Espanyol per Equips, la posició final ha estat la tercera amb la contribució també d'un altre pilot català, Jaume Batriu.
t'ho pots perdre.
Sí, digui.
Aquest vespre a les 8 s'estrena al Teatre Condal de Barcelona l'espectacle L'Orquestra Impossible, una producció de Cascai Teatre. La història és un promotor musical que reuneix un grup de músics per formar una orquestra que resultarà ser impossible o no. Un viatge musical que comença als grisos anys 40 i que viatja fins al glamour dels anys 50. De fet, aquest espectacle vol ser un homenatge a tots aquells artistes que van saber mantenir el prestigi de totes aquestes orquestres que sempre han anat de festa major en festa major, preservant un llegat musical i incorporant les noves tendències que, en comptagotes, arribaven des de l'estranger. Al Catalunya al dia tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.